Bon matí, bon dia Catalunya, bon dia Margarita. Vinga, va, peu a terra, que és divendres. Per fi és divendres, 3 de febrer del 2023. Comencem el dia amb fred, però el migdia serà agradable, amb temperatures que es mouran entre els 15 i els 19 graus. El sol serà protagonista tot el dia, només amb alguna boira matinal en punts de l'interior. El cap de setmana es mantindrà la calma amb temperatures més altes demà. Un divendres que des d'aquí una hora us saludarem des de l'ICE, la Fira de l'Audiovisual, que aquest any, després de la pandèmia del coronavirus, ha tornat al 100% a la Fira de Barcelona. Avui és l'últim dia i, a falta del balanç final, s'hi han registrat més de 68.000 persones. Ens hi passejarem per veure les últimes novetats d'aquest sector i en parlarem a la tertúlia a partir de les 9, que farem en directe des de la Fira de Barcelona amb en Jordi Bosch, l'Ernest Folch, la Glòria Serra, la Cris Puig, amb ells el president de Fira de Barcelona i responsable d'aquest èxit monumental, el Pau Relat. Amb ells també parlem de Carles Puigdemont, que ho mou fitxa i ja fa servir la sentència de Luxemburg per exigir al Tribunal Suprem que deixi de perseguir-lo a risc que la justícia internacional li acabi cridant l'atenció. Una maniobra de la seva defensa que pretén obligar el Tribunal Suprem a explicar com creu que s'ha d'aplicar la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, el TJUE, que vam saber dimarts. D'altra banda, Netflix ha decidit fer marxa enrere i no obligarà els usuaris a haver-se de connectar un cop al mes al wifi del titular del compte. Ara, qui vulgui connectar-se des de fora de casa haurà d'introduir un codi de verificació. És a dir, Netflix agafa un camí més correcte, diríem, que no la connexió amb un wifi extern. I atenció a les dades de preocupants que ha fet pública Save the Children. Un 20% dels infants passa fred a casa perquè la seva família no pot mantenir la casa a una temperatura adequada durant l'hivern. D'altra banda, una enquesta d'UNICEF conclou precisament que les principals preocupacions de criatures i de joves d'entre 11 i 18 anys són els diners, el Covid, la guerra i el medi ambient. A més, a 8 de cada 10 els amoïnen els abusos infantils, mentre que alerta baixa la preocupació per la violència masclista. Un divendres que ja tenim tots els finalistes del Benidorm Fest, on no hi haurà cap cançó en català perquè el vot demoscòpic els ha deixat fora, malgrat tenir un gran tema i una gran posada en escena, deixat fora el Siderland. Blanca Paloma, Vico, José Otero i Carmento seran els altres quatre artistes que es disputaran el lloc per representar Televisió Espanyola a Eurovisió. Qui també ha quedat fora és el Fred. La final del Benidorm Fest serà demà a la nit. En parlarem amb l'enviat especial de RAC1 Benidorm, Jordi Ramos, i amb el coordinador del món RAC1 i baixista del Siderland, Albert Sort. Els esports. El Real Madrid ha guanyat 2-0 a València en dues fuetades d'Asensio i de Vinícius en 2 minuts, que fa que els blancs acabin la primera volta amb 45 punts a 5 del Barça, que és el líder. Ara bé, la victòria d'ahir deixa dues lesions sensibles, sembla que no greus, de Benzema i Militao. Cap a 3:15, la centrifugadora amb el Xavi Puig i el repàs del que ha donat a si el món a RAC1 d'aquesta setmana, i a l'última hora, com sempre, ens fotran fora amb els cafres habituals David Broc, Òscar Nin, Santi Jiménez, Xavi Bundó, Laura Grau, Mònica Usart i amb el Ramon Bartolí, el diàleg, com sempre, al migdia. I ole, 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 al cap de setmana. Són les 6:03, benvinguts al món.
El món a RAC1, amb Jordi Basté.
Com duia la matinada. Nil Sant Martí, bon dia.
Bon dia.
Mònica Usart, bon dia.
Bon dia.
Albert Pedrol, bon dia.
Bon dia.
Alguna cosa d'aquesta nit i matinada, Nil?
Doncs sí, aquesta segona semifinal del Benidorm Fest per triar la cançó de Televisió Espanyola al Festival d'Eurovisió no ha pogut ser. El Siderland han quedat fora d'aquesta cursa. No puc marxar en vols, veuré caure el cel des del portal que esclati tot. Han quedat fora, per tant, de moment el català, que no arribarà a la final del certamen. Tot i així, els tres barcelonins que s'han entregat de play, les votacions del jurat, de fet, els han deixat a les portes de la final, 88 punts. Ha estat l'anomenat jurat demoscòpic, que és un grup que representa socialment la població espanyola, qui els ha penalitzat més. Amb tot, el cantant del grup, Loriplana, ha parlat aquesta matinada d'experiència molt positiva.
estem molt, 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 molt contents amb el vot que ens ha donat el jurat, que és una puntuació altíssima i que per tant és amb el que ens quedem, i molt contents amb l'experiència de sobre l'escenari. Baixem sabent que ho hem fet molt bé.
Això pel que fa al Sutherland.
He vist cada cosa. Potser és que dormim molt poc, però quedar-me per veure segons quin lloro cantar, o sigui, amb tots els meus respectes, és que de debò, o sigui, amb tot, dic que ningú s'ofengui pel tema del lloro, quan refereixo lloro em refereixo a sorolls, una cosa molt rara que jo no entenc, musicalment he decidit que no entenc, perquè fins i tot algun d'aquests que, diguem, que no serien sant de la meva devoció estaran a la final. Per exemple, aquí, qui hi ha?
La que ha guanyat aquesta segona semifinal, qui és? Blanca Paloma.
Blanca Paloma.
I de moment hem de dir que és qui acumula més punts de tots els finalistes, tant els de la gala de dimarts com la d'aquesta nit passada, 167, més que a guanyar dimarts. Però si algú ha revolucionat el públic aquesta nit passada dins la gala, Benidorm, ha estat la catalana Vico.
Vinga, Vico.
Ha sigut èpic, perquè al final és el que tots els artistes volem, que és connectar, que el nostre missatge arribi, i em fa molt feliç i em dona com molta seguretat com a artista de dir ho he aconseguit, connectar amb la gent, i la gent s'ha passat increïble.
He de dir que la cançó d'aquesta, per mi és la que més, potser és perquè és de l'època i agafa els 80s, però sona molt bé aquesta cançó. Jo ja llenço en braços d'aquesta cançó. O sigui, si em dius quina vols que guanyi, aquesta. No és perquè sigui la catalana, de bo que no, perquè, però és que no hi... O sigui, la pot ballar des de la Marga i jo fins a... Bueno, anava a dir el Jofre, el nostre estudiant en pràctiques, però jo dic que això li sonarà com molt carrincló. Però bueno, està molt bé. Bueno, escolta'm, què? Què més m'expliques?
Eurovisió, sí. Bueno, si vols anar a la festa dissabte,
no, jo és que jo
l'Ajuntament de Tiana muntarà festa justament per seguir la final i animar la Vico.
Avui, aquesta nit, s'ha acabat el cupo de festes pels pròxims 3 mesos. 3 mesos. He de dir que bueno, això del jurat telemàtic... Hòstia! Oi. Clar, jo no ho sabia, això, perquè l'any passat no vaig seguir per això, però això què és? Un grup de... Qui és aquesta gent? I vaig veure un tuit del Pere Bas que va fer, que va semblar sensacional, que va dir, bueno, resulta que el... M'agrada molt aquesta cançó, ja t'ho dic ara, Sí. Ella ha de deixar-se anar una mica, perquè estava encarcarada, estava una mica encarcarada, però bueno. Ja tot arribarà, que tens per canviar-ho fins dissabte, Mònica?
Sí.
Sí, perquè m'ha estat
ara allà. Que ja no passen a la final al Sutherland, ara podem donar suport a algú altre.
Efectivament. Sí.
Fins ara, fidels, total.
Aviam on està això, on t'ho posava això, diu... Fent uns càlculs molt ràpids, diu el Pere Mas, Sutherland no passa a la final gràcies als 300 fenòmenos del voto demoscópico que nos dimos entre todos. I és veritat, sí, és que aquí ho vas veure. Ai, tira. Bueno, va, tu va, prou, que són les 6 i 8 minuts que acabarem fatal, que Carles Puigdemont ja ha fet servir la sentència europea com a ariet contra el Tribunal Suprem. Vinga, va.
Sí, perquè en un nou recurs, la defensa del president exiliat a Bèlgica ha avisat el magistrat Pablo Llarena que si no deixa de perseguir-lo immediatament per voluntat pròpia seran els jutjats internacionals els que li tocaran el crostó. Puigdemont i la seva defensa s'agafen a aquesta sentència europea, l'han començat a repassar i apunten que, per exemple, hi ha 3 articles que deixen clar que el Suprem, el Tribunal Suprem de qualsevol estat, no pot ser el competent si no hi ha una norma expressa que ho digui.
Se puede acordar en el sentido de carecer de competencia ahora o esperar a que esto sea determinado por alguna autoridad de ejecución de otro Estado miembro, que sin duda acatará lo establecido en la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, o peor aún, esperar a que así lo dictamine el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Per tant, avisa Llarena que deixi la causa, que la traslladi a un tribunal inferior. El recurs de Puigdemont també cita altres paràgrafs de la sentència del TJUE per replicar a la Fiscalia de l'Estat espanyol i la seva intenció d'aplicar-li al president a l'exili el nou delicte de desordres públics agreujats, creu que tampoc es podria.
Mentrestant, d'aquí una hora saludarem des del Congrés de l'Audiovisual al recinte Gran Via de l'Hospitalet de la Fira de Barcelona, un aparador mundial del sector que avui tanca portes i que ens hi capbussarem aquí al món RAC1.
Sí, aquest any a l'ICE hi ha marques de primer nivell amb les últimes novetats, sense anar més lluny, les últimes hores a Google, que fa 8 mesos que va obrir oficina a Catalunya i que, per exemple, a través de Google Maps dona informació mediambiental a la Generalitat o pot donar pistes del que volen trobar els turistes a la capital de Catalunya, eines, per tant, doncs, també per les administracions d'aquí.
Entrevistarem el director de la Fira Barcelona, el Pau Relat, davant que ICE s'ha convertit en una referència mundial de l'audiovisual i s'ha garantit la seu a Barcelona com a mínim fins al 2025. I ahí lo dejo, com a mínim. Netflix fa marxa enrere i, finalment, no obligarà, el que dèiem ahir, que cada usuari s'hagi de connectar un cop al mes al wifi del titular del compte.
Ja ha estat un canvi de dalt a baix amb menys de 24 hores d'anunciar-ho. La plataforma ha canviat el text que detallava la mesura al seu lloc web. Ara només parla de codis de verificació, ni tan sols especifica que se n'hagin d'anar introduint cada 7 dies, com també comentaven, però no hi ha ni rastre de l'obligació de connectar-se a un mateix wifi com a mínim un cop al mes perquè no et quedi blocat l'accés. A banda, Netflix tampoc diu ara que pugui arribar a bloquejar alguns comptes per connectar-se a la plataforma fora de casa, com sí que s'assegurava el text inicial.
Un matí en què també abordarem diverses dades relacionades amb els infants i els adolescents que fan por.
El primer, Save the Children, que avisa que gairebé un de cada 5 infants passa fred a casa, només a Catalunya, en són més de 240.000 que viuen en llars que no poden mantenir una temperatura adequada. Una situació que, segons l'ONG, els afecta la salut física i mental, però també el rendiment escolar, que és més dolent, i fins i tot poden ser víctimes d'assetjament a les escoles. A banda, l'últim baròmetre d'opinió de la infància i l'adolescència d'UNICEF alerta que més d'un 80% dels menors reconeixen que estan preocupats pels abusos sexuals infantils. I justament sobre aquests abusos, de les últimes hores hem conegut que l'Aula de Teatre de Lleida ha denunciat davant de la Fiscalia un nou cas, fets que haurien passat al curs 2018-2019. El suposat autor seria un exprofessor que ja van denunciar pels primers casos, i és simptomàtic també com s'ha descobert aquest nou cas. Va ser parlant del documental El sostre groc d'Isabel Cuixet sobre els casos d'aquesta Aula de Teatre de Lleida que una noia es va sentir identificada. La gran diferència, que aquesta noia, a diferència dels fets del documental, són fets de fa pocs anys i, per tant, no han prescrit.
I un matí en què també parlarem què suposa l'augment dels tipus d'interès del Banc Central Europeu.
Sí, perquè els ha augmentat un 0,5% més i avisa que és probable, molt probable, que ho torni a fer el mes vinent un 0,5% més. Això marca el camí de l'Euríbor, que és l'indicador principal pel càlcul de les hipoteques variables, i aquesta és la clau més important. Al gener l'Euríbor ha tancat el 3,33%, les hipoteques mitjanes, que s'han de revisar ara, poden pujar uns 300 euros la quota al mes. Per tant, un exemple clàssic de pagar 450 euros de quota a gairebé 750. Amb aquestes xifres a la mà, Unides Podem ha insistit a la Moncloa que cal posar un topall a l'augment de les hipoteques variables.
Més coses d'aquesta nit i matinada.
Sí, que la policia local de l'Hospitalet de Llobregat ha detingut el raper Morat per amenaçar de mort un agent. Segons el Nacional, a la plaça Europa, els policies haurien multat el seu vehicle mal aparcat i, en arribar Morat, aquest hauria discutit amb la patrulla local. Avui podria passar a mans del jutge. L'any passat els Mossos ja el van detenir diversos cops per conducció temerària i per enfrontar-se a agents.
I parlant dels Mossos, estrenaran avui un nou uniforme després de gairebé 40 anys. El nou uniforme canvia el blau cel del model actual per un blau més fosc, que semblant al que porten altres divisions dels Mossos com els antibalots. Pel que fa a les estrenes, avui arriba a les sales de cinema Almas en penes de Nisherin, una de les favorites en la cursa dels Òscar amb 9 nominacions. De fet, el film ja va triomfar als Globus d'Or, on es van dur 3 premis. L'altra gran estrena del dia és Llaman a la puerta. Que és un thriller del M. Night Shyamalan, conegut, entre altres, per ser el director del Sisè Sentit. I, per cert, que hi posem una mica de música, perquè així sona el més nou dels Stay Homes. Es diu La Nòria i va dedicada aquesta cançó a totes les persones, diuen els Stay Homes, que et fan servir, fan sentir com a casa. És el primer avançament del disc que el trio traurà a la primavera i comença, de debò, comença amb bon peu aquest disc amb aquesta cançó que es diu La Nòria. I també tret nou tema, el Miqui Núñez. Jovenitat, i és una col·laboració amb l'artista pop Paula Cups. Pel que fa als esports, què tenim?
Doncs que el Madrid ha guanyat 2-0 al València i acaba la primera volta de la Lliga. 5 punts del Barça, que en porta 50. Els blancs van tenir un partit molt plàcid contra els valencianistes i amb gols d'Asensio, un golàs, i de Vinícius, ho van liquidar a la segona part en res, en dues jugades en 2 minuts. Però la victòria li ha sortit cara. Militao i Benzema es van lesionar i van haver de marxar abans d'hora, tot i que Ancelotti ja ha tret una mica de ferro a la qüestió.
Militao, que creo que un poco más serio de lo de Karim. Karim parece un problema bastante ligero, lo vamos a evaluar mañana. Por cierto, Militao domingo no está. Esto es lo que pasa en este momento de la temporada.
Són dos contratemps que preocupen al Madrid, tenint en compte que dimecres s'estrenen al Mundial de Clubs i que d'aquí a 3 setmanes juguen l'anada dels vuitens de la Champions contra el Liverpool. Per cert, i encara en va tenir sort el Madrid, que Vinícius va acabar el partit pel seu propi peu, perquè 20 minuts pel final el defensa del València, Gabriel Paulista, el va anar a caçar amb una entrada duríssima, li va buscar el genoll i l'àrbitre el va expulsar, però afortunadament no el va enganxar, de miracle, de ple el davanter brasiler.
Què més?
Doncs que avui ja comença la segona volta de primera amb un Atlètic de Bilbao Cádiz a les 9 de la nit, que el comitè d'apel·lació ha tombat el recurs del Barça per l'alineació indeguda de la brasilera Geise a la Copa de la Reina. Ara el club té 15 dies per presentar un recurs al Tribunal d'Arbitratge de l'Esport, però vaja, avui hi ha el sorteig de quarts de final i el Barça ja no està als bombos. I un últim apunt, en bàsquet, el Barça va guanyar de 2 al Bayern de Múnich a l'Eurolliga en un final ajustadíssim en què els alemanys van fallar l'últim llançament.
I el temps, com el tenim?
De moment som a les portes d'un cap de setmana de calma, de sol, només amb algunes boires matinals en punts de l'interior i amb unes temperatures que avui i demà pujaran més que aquests últims dies. Ho notarem especialment al migdia, màximes que es mouran entre els 15 i els 20 graus. De fet, ahir ja van fregar aquests 20 graus, sobretot cap a l'Alt Empordà, doncs aquest cap de setmana, sobretot demà dissabte, pugen més aquests termòmetres. Per tant, la notícia, molta suavitat al migdia i a les nits sí que es mantindrà l'ambient fred amb aquesta inversió tèrmica i encara amb vent de tramuntana, sobretot cap a l'Empordà, i amb aquest sol i amb aquestes boires. Però atenció, que la setmana que ve cauen en picat. Vinga, les temperatures. Vinga. Unes temperatures que en alguns casos cauran més de 10 graus respecte a les que tindrem al cap de setmana. Tindrem una onada de fred que en principi seria més intensa que la que vam passar la setmana passada, i un ull posat a les precipitacions, perquè dilluns al migdia tarda s'esperarien alguns ruixats a les comarques del sud i de Ponent, ja començaria a baixar la cota de neu fins als 400 metres aproximadament, i dimarts també s'esperen ruixats, sobretot comarques de Girona, Barcelona i Pirineu, amb una cota de neu que baixaria encara més i fins i tot podria voltar als 0 metres. És a dir, estaríem parlant de cota de neu... Això és molt emocionant. I ara m'he llançat molt a la piscina.
La marca i aquí ja...
Direm per sota del 100.
Home, quin dia això?
El dimarts. El dimarts és un dia molt interessant perquè es veu, hi ha entrada, com si diguéssim...
d'aire fred, maco.
Sí, hi ha una entrada d'aire fred potent i, a més, arriba precipitació. I llavors, al llarg de tota la setmana es mantindria aquest fred intens i tindríem més moviment. Per tant, tindrem més d'un dia d'estar pendents d'aquesta cota de neu amb el risc d'algunes nevades a cotes baixes. Això seria a partir de dilluns. Sí que diumenge ja notarem que comença a baixar la temperatura, però serà sobretot entre dilluns i dimarts que arribarà de ple aquest fred. Per tant, serà una setmana molt intensa.
Carai! Sí.
El món a RAC 1 amb Jordi Basté.
El diàling. Hola, bon dia, què tal?
Què tal?
Francament millorable.
Ja. Este. Qui és la Margarita?
Com?
Què diu? Que qui és la Margarita?
Ah, sí, no, és que he dit aquest... que ningú ho ha sentit per sort de la redacció. He dit... molt bé, mira el que diu el Dani Simó. Molt bé, s'ha donat perquè escoltava el programa. Perquè he dit, són les 6 del matí, bon dia Catalunya, bon dia Margarita. Però clar, la Margarita és la Marga Ortuño, però no és la Marga Ortuño. No és la Marga Ortuño, és que he dit, m'han dit avui, és que a mi hi ha gent que busca la meva cosa, i llavors aquesta nit, algunes hores que no recordo ja, que per mi era molt matinada, m'han dit, diu, no tens nassos de dir bon dia Margarita, perquè era la beguda que hi havia allà. I era, per cert, molt bona, i per tant envio una abraçada molt forta a la instigadora d'aquesta Margarita i d'aquest bon dia Margarita.
Ai, però qui és? Ho volem saber.
No,
ara ens quedem aquí.
Mira, diré que venen de l'entorn Marc i Maria.
Marc
aquí, Maria?
Sí, ja està, és igual.
És una associació?
No, sí, és una associació, efectivament, d'alcohòlics. No, home, no, però no, no, una festa aniversari.
Ja ah, molt bé. Aniversari.
Què tal? Què més?
És com si vingués una festa aniversari també, o d'un after, perquè com sí, que vaig estar...
Sí, després vaig estar amb allò del Sutherland, després.
Clar, clar. Jo vaig aguantar tota la puntuació,
parlar,
tota.
Puc parlar del boc telemàtic i d'aquí? Sí. Podem parlar del boc telemàtic? Sí, sí,
sí. Demoscòpic, el demoscòpic.
El demoscòpic.
El demoscòpic és el que ens va... Allà vam punxar.
Allà, no, vam punxar. Demoscòpic, un desastre.
Desastre.
Jo l'any passat ja es preguntava qui són el vot demoscòpic.
Sí, sí.
És allò que surten les enquestes als diaris, saps allò? Però això, el vot demoscòpic, 200 persones. No toca els nassos, 200 sí. persones. Mm. Bueno, què?
No, que ahir era la Candelera.
Sí.
En vam parlar. Aquí sí. va ser fàcil d'entendre el que ens va explicar la Mònica.
És la Candelera, avui.
Sí.
Si la Candelera riu, l'hivern és viu. Si la Candelera plora, l'hivern és fora.
Val.
I riurà, perquè avui serà un dia de sol.
Per tant, ha de riure.
No, és a dir, si fa sol, riu. Sí? Sí. Per tant, com serà un dia de sol, la Candelera riurà.
Sí.
I per tant, si continues amb la dita, vol dir que l'hivern continuarà.
Ah, val, d'acord, sí? d'acord.
Sí. Seguro.
Mònica Usar, bon dia.
Bon dia.
Avui és el dia de la Candelera.
Sí.
I si la Candelera riu, l'hivern és... L'hivern és més viu.
El Ramon ja està apuntant, eh?
És complicat, això.
Sí, sí.
A la final té el tall teu, no? A la final va el tall teu, no suposo?
Sí.
Val,
sí.
D'acord. Són les 6 i 21 minuts. Mai tirem cançons d'ara. Mai. O sigui, sempre són cançons de fa 5 anys, 2, 10, 20, 100... Però avui és que avui, és que avui, és que avui... Home, clar! Home, clar, és la nostra guanyadora! És la nostra guanyadora! Cançó que sonarà a totes les discoteques aquest estiu. Home, que esclati tot, va!
Ciutats a sota el mar, fantasmes nuclears, i sents l'angoixa pel carrer, no hi ha sortida. De nit crema l'asfalt, podria ser el final, però no em despertaré fins que es passi de dia. Tota la cuirassa, es pot saber què et passa. Hem de parlar, qui sentit bé continua. Si tu no m'estimes, s'escolta el món. Tu just a temps te'n vas, no puc marxar. Em vols, veuré caure el cel des del portal, que esclati tot. Que esclati tot. Dius que aneu a reaccionar al desastre. Que demà ja serà tard per salvar-me. M'he quedat sol resistint-me a l'absurd. I ara no tinc ni present ni futur. Vull tancar-me a casa. Mentre el sol m'abraça. Estic cansat perquè hauria de lluitar. Si tu no m'estimes, s'escolta el món. I tu just a temps te'n vas. Marxant en vols, veuré caure el cel des del portal, que esclati tot. Que esclati tot. Si això fos un major, què canviaries? S'escolta el món i tu just a temps te'n vas. No puc marxar, em vols. Veuré caure el cel des del portal, que esclati tot.
Sutherland, amb aquest que esclati tot, despertant aquest matí de divendres, és ja 3 de febrer del 2023.
El món a RAC 1.
Fins a dos quarts repassem més notícies del dia. De la crònica internacional és notícia la Unió Europea que ha anunciat un nou paquet de sancions contra Rússia. Les negociacions amb tots els 27 ja estan en marxa i Brussel·les vol arribar a un acord pel 24 de febrer, que és quan farà un any just de l'esclat de la guerra russa contra Ucraïna. Ho va explicar ahir la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, durant la primera trobada bilateral amb Volodymyr Zelensky i el govern ucraïnès. Avui cimera d'alt nivell a Kiev, justament entre els 27 i Ucraïna. Eurocorresponsal de RAC1, Lluís Tobar, bon dia.
Bon dia, cita històrica. Avui a Kiev, la Unió Europea celebra la primera cimera amb un país en guerra. Ahir ja hi va desembarcar la Comissió Europea amb la seva presidenta Ursula von der Leyen al capdavant i 15 comissaris més. Sota la màniga hi portaven una nova pluja de milions pel país. Concretament, 145 milions d'euros per ajuda humanitària i 300 per ajudar a reconstruir el país. A més, Ucraïna va firmar un acord per unir-se al mercat únic europeu. Von der Leyen va anunciar més alguns detalls del nou paquet de sancions.
We are making Putin pay.
Estem fent pagar un alt preu a Putin per la seva guerra atroç i redoblarem la pressió. Amb els nostres socis del G7 introduirem un nou topall als productes derivats del petroli rus. A més, Rússia haurà de pagar per la destrucció i contribuir a la reconstrucció d'Ucraïna.
En canvi, la Unió Europea segueix tirant pilotes fora sobre una adhesió exprés d'Ucraïna als 27, com reclama Zelensky. Tot plegat arriba, recordem, a 3 setmanes del primer aniversari de l'inici de la invasió russa a Ucraïna.
I tot això en aquest divendres, en què també s'han aclarit més d'on desapareixeran les mascaretes, l'obligatorietat de portar-les la setmana vinent. Ja sabíem que el transport públic s'aixecarà aquesta restricció, però el govern espanyol també ha anunciat que no caldrà portar-les més ni a les òptiques, ni als centres d'audiometria, ni tampoc a les ortopèdies. Així ho ha concretat el Ministeri de Sanitat. De fet, a partir del dia 8 d'aquest mes només caldrà portar-la, doncs, als centres sanitaris, CAPs, hospitals o a l'entrar a farmàcies i residències. El Consell de Ministres ho aprovarà dimarts de la setmana que ve i tot plegat entrarà en vigor l'endemà dimecres. Més qüestions, l'Ajuntament de Barcelona aprovarà avui la regulació per limitar l'activitat comercial de l'Eixample després de setmanes de picabaralles entre els socis de govern, comuns i socialistes, per com s'havia d'aplicar aquesta mesura al barri de Sant Antoni. Esquerra i Junts van presentar ahir unes esmenes que han permès que els socis del govern es posin d'acord, Agustí Serrat.
El pla busca respondre a les demandes veïnals per evitar una obertura massiva de comerços de 24 hores i de serveis turístics de gamma alta que podria complicar més la convivència del veïnat. L'esmena d'Esquerra, que ha servit per desencallar la situació, aposta per revisar el pla al sector de Sant Antoni d'aquí a 12 mesos, una proposta que els comuns han acceptat i que el PSC també veu bé. Junts hi ha sumat la creació d'un grup de treball amb les entitats i els comerciants d'aquest barri per valorar si el pla es manté també d'aquí un any.
Més coses, el roaming que es paga per trucar des d'Andorra podria tenir els dies comptats. El govern andorrà està disposat a acceptar aquesta condició que s'inclourà a l'acord d'associació amb la Unió Europea que estan negociant.
El volen signar abans no acabi aquest any, però la mesura encara trigaria un temps en arribar perquè hi haurà un període transitori per aplicar-ho. El cap de govern d'Andorra, Xavier Espot, ho va explicar ahir al Barcelona Tribuna de La Vanguardia.
Telecomunicacions, això serà el moll de l'os, perquè a més vostès saben que és una qüestió molt simbòlica, no?, a nivell de la Unió Europea. Nosaltres, el roaming, ja estem d'acord, doncs, en fer-lo desaparèixer, que també era una font d'ingressos molt important d'Andorra Telecom, jo crec que tots us n'alegrareu, perquè quan aneu a Andorra, la factura surt cara, però és veritat que a nosaltres ens agradaria poder mantenir d'alguna manera aquest operador.
Es pot esperar que la Unió Europea els permeti mantenir el monopoli que ara hi ha a Andorra amb l'operador públic de telecomunicacions.
I troballa important en una necròpoli de l'Alt Empordà. Els arqueòlegs que estan pentinant l'espai de Vilanera, l'Escala, s'han topat amb tombes de la primera edat de ferro i una altra d'època romana. Inclouen peces d'origen fenici que van arribar-hi al segle VII abans de Crist.
El més rellevant d'aquesta campanya ha estat l'excavació d'una d'aquestes tombes amb un conjunt funerari format per un nombre elevat de vasos ceràmics i la localització en una altra tomba de peces d'origen fenici arribades a través del comerç al segle VII abans de Crist. És la primera vegada que a la necròpoli de Vilanera es troben evidències funeràries d'aquest període. Els materials recuperats en aquesta darrera campanya estan pendents de l'excavació del seu interior, que es farà al laboratori del Museu d'Empúries, així com la restauració.
I ens desplacem a Barcelona, perquè una exposició sobre l'art de la postguerra a Catalunya és una de les grans novetats del MNAC per aquest 2023. El museu ha presentat la programació d'enguany que manté la seva aposta pels artistes locals.
Exposarà, per exemple, una obra gegant de l'artista barcelonina Laia Estruc a la Sala Oval. Segons el director del MNAC, Pepe Serra, és una programació amb una mirada molt actual.
El museu està connectat, independentment dels temes, de les col·leccions, del patrimoni que gestioni, està connectat al present, està connectat a les qüestions rellevants d'avui. I això passa en el programa de romànic, passa en el programa de la Guerra Civil o passa en les temporals que fem, que sempre té un anclatge a la realitat.
Entre les novetats que hi haurà aquest any al MNAC, també destaca un pla d'intervencions a la col·lecció d'art romànic fins al 2025.
I aquestes novetats, ho dèiem, per exemple, sobre la postguerra a Catalunya, doncs els propers mesos en aquest Museu Nacional d'Art de Catalunya. En punt, hem arribat a 6:45 del matí. Bon dia i bona hora a tothom. Els que us acabeu de llevar, sapigueu que... Que Carles Puigdemont ja fa servir la sentència europea per carregar contra el Tribunal Suprem espanyol. Agustí Serrat, bon dia.
Bon dia. En un nou recurs, la seva defensa avisa Pablo Llarena que si no deixa de perseguir-lo, els jutjats internacionals li retrauran. D'aquesta manera vol forçar el Suprem a pronunciar-se sobre la sentència.
Al Sunderland han quedat fora de la cursa per representar Televisió Espanyola al Festival d'Eurovisió.
La guanyadora de la segona semifinal al Benidorm Fest ha sigut Blanca Paloma. A banda, també s'han classificat la catalana Vico, José Otero i Carmento. Alfred García també n'ha quedat fora. La final serà demà a la nit.
El món a RAC1 d'aquí una estona, que es desplaça cap al Congrés de l'Audiovisual, l'ICE.
Això avui, que és l'últim dia de l'esdeveniment, que es fa a Fira Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat. De moment ja hi han passat unes 68.000 persones i segons Jaume Collbon i aviat podria superar el Mobile World Congress.
Només 24 hores després, Netflix fa marxa enrere amb les restriccions que havia anunciat per compartir comptes.
Finalment no obligarà que cada usuari s'hagi de connectar un cop al mes al wifi del titular de la subscripció. Ara la plataforma només assegura que qui es connecti fora de casa haurà d'introduir un codi de verificació.
Un de cada 5 infants passa fred a casa.
Save the Children alerta que a Catalunya això afecta més de 240.000 nens. Segons l'ONG, els afecta la salut i, a banda, els fa tenir un rendiment escolar més dolent, no ser víctimes d'assetjament escolar.
I encara sobre la mainada, més d'un 80% dels menors d'entre 11 i 18 anys estan preocupats pels abusos sexuals infantils.
En aquest cas són dades d'UNICEF. També els preocupen el Covid, la guerra i el medi ambient, però en canvi cada cop hi ha més preocupació per la violència masclista entre els adolescents.
Titular també econòmic, l'augment dels tipus d'interès fa disparar les hipoteques.
El Banc Central els ha posat un 0,5% més i avisa que segurament hi tornarà el mes vinent. Això ha fet que el gener l'Euríbor hagi tancat el 3,3% i les hipoteques que s'hagin revisat hagin pujat de mitjana 300 euros al mes.
Tot això en un divendres, que és dia d'estrenes.
Als cinemes arriben una de les favorites dels Oscars, Alma sent pena d'Inisherin i Llaman a la puerta, de Night Shyamalan. En sèrie s'estrena Un lugar en el cielo a Apple TV i en música treuen nous temes Stay Home, Miki Núñez i Karol G.
Als esports, destacat pel futbol per la victòria del Real Madrid 2-0 contra el València. Albert Pedrol, bon dia.
Bon dia. Els blancs acaben la primera volta de la Lliga, 5 punts del Barça, però la victòria li ha sortit cara a l'equip d'Ancelotti, que veu com se li ha lesionat Benzema i Militao. Aquest últim es perdrà el partit de diumenge al camp del Mallorca. Avui ja comença la segona volta amb un Atlètic de Bilbao Cádiz a les 9 de la nit.
I aquests titulars d'aquest divendres 3 de febrer, que els completem amb la previsió del temps. Mònica Usart, bon dia.
Bon dia.
Som a les portes d'un cap de setmana radiant.
Exacte, serà un cap de setmana marcat bàsicament pel sol i només amb algunes boires matinals en punts de l'interior i amb aquestes temperatures que pugen sobretot de dia, màximes que avui i demà es mouran entre els 15 i els 20 graus a moltes comarques, per tant serà un cap de setmana de molta suavitat. Sí que és veritat que diumenge començaran a baixar els termòmetres i de cara a la setmana que ve cauran en picat aquestes temperatures amb una nova onada d'aire fred i a més amb alguns ruixats que podrien arribar dilluns a la tarda a les comarques del sud i de Ponent i també de cara a dimarts i podria ser en forma de neu a cotes baixes. Però de moment, avui, demà i diumenge, calma i tranquil·litat, amb sol i amb aquesta suavitat al migdia.
Per tant, qui vulgui aprofitar per fer sortides, que aprofiti si pot aquest cap de setmana i repassem les temperatures que tenim a aquesta hora del matí.
Doncs ara mateix, entre els 5 i els 8 graus a la ciutat de Barcelona, 8 graus també a Tarragona, 3 sota 0 a Lleida, 0 graus a Girona, 5 graus a Roses, 3 negatius a Vic i 3 propositius a Amposta.
Passant gairebé 4 minuts de 6:45 del matí.
RAC 1 RAC més 1, podcast.
Torna RAC and Go, el podcast de RAC més 1 pels emprenedors. Què fa que un emprenedor sigui únic?
Work hard and make progress.
El seu compromís?
Persisteix i venceràs.
El seu optimisme?
Encara que sembli en conya, no ho és gens i és tot anirà bé.
Tocar de peus a terra?
Emprendre no és una carrera de velocitat, és una carrera de resistència.
La seva passió per les coses?
L'eina fa la feina i la mà te la fa anar.
RAC and Go, amb Oriol Llop, el podcast de RAC+1 pels emprenedors, o dit d'una altra manera, per aquells que volen canviar el món abans que el món els canviï a ells. Change the world, or the world will change you. Escolteu-lo a l'app de RAC1 i RAC1.cat amb l'impuls de CaixaBank Day One. Passi el que passi, no us perdeu cap detall de RAC1 amb RAC1.cat, el portal de notícies de RAC1.
Comparteix.
Notícies, esports, entreteniment.
Escolta.
Tot l'univers RAC1 al detall.
RAC1.cat.
El món a RAC1.
Despertant aquest divendres encara amb les conseqüències de la sentència europea, la del Tribunal de Justícia de la Unió aquesta setmana, dirimint la situació dels polítics exiliats a Bèlgica, perquè Carles Puigdemont ja ha fet servir aquesta sentència com a ariet per respondre al Tribunal Suprem espanyol. La seva defensa, que porta ja un parell de dies mirant i remirant el que diu el text, i es va aferrant a cadascun dels articles que han signat des del Tribunal de Justícia de la Unió Europea per trobar escletxes que debilitin la posició de la justícia espanyola. En un nou recurs, ara, la defensa del president exiliat a Bèlgica avisa al magistrat Pablo Llarena que, si no deixa de perseguir-lo immediatament per voluntat pròpia, seran els jutjats internacionals els qui li tocaran el crostó. D'aquesta manera, els advocats volen forçar el Suprem a pronunciar-se sobre com entén que s'ha d'aplicar la sentència d'aquest tribunal europeu, Benet Iñigo.
Des del principi, les defenses dels independentistes han denunciat que el Suprem no és el tribunal competent per investigar i jutjar els líders del procés. I ara l'advocat de Puigdemont, Gonzalo Boye, ho reforça amb tres paràgrafs de la sentència del TJUE. Són del 99 al 101, que indiquen que el Suprem de qualsevol estat no pot ser el competent si no hi ha una norma expressa que ho digui. Per això l'escrit llença aquest avís a Llarena.
Se puede acordar en el sentido de carecer de competencia ahora o esperar a que esto sea determinado por alguna autoridad de ejecución de otro estado miembro, que sin duda acatará lo establecido en la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, o peor aún, esperar a que así lo dictamine el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
El recurs de Puigdemont també cita altres paràgrafs de la sentència europea per replicar en aquest cas la Fiscalia i la seva intenció d'aplicar a Puigdemont el nou delicte de desordres públics agreujats.
Es materia ya resuelta por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Es inviable una entrega por parte de ningún Estado si se pretende sobre unas normas que no estaban en vigor al momento de los hechos.
Des del Suprem apuntaven que no farien noves euroordres fins a saber què passa amb la immunitat de Puigdemont. Si respon a aquest escrit, però, haurà de dir per primera vegada com interpreta la justícia espanyola la sentència del TJUE.
Així doncs que la defensa de Puigdemont, de Gonzalo Boye, doncs que intenten que el Tribunal Suprem espanyol es posicioni sobre aquesta sentència, que acceleri els tràmits, perquè la tesi, recordem, dels qui defensen el president a l'exili és que amb aquest posicionament europeu les euroordres ja no podrien tornar a tirar endavant. En tot cas, això ho veurem als propers mesos. Entretant, de la crònica judicial vinculada al procés, encara més qüestions. Recordem que encara hi ha judicis en dansa al país. Un d'ells, els de les protestes a Pineda de Mar per fer fora els agents de la policia espanyola allotjats als hotels d'aquells dies. Recordem que hi van intermediar, fins i tot deia la policia espanyola, que alguns regidors del PSC havien pressionat perquè marxessin. Doncs bé, d'aquesta sentència ha quedat absolt l'excap de la policia local de Pineda, que acompanyava aquests regidors socialistes. Demanaven 3 anys de presó per, suposadament, haver coaccionat els responsables d'aquests dos hotels que allotjaven a 500 agents de la policia espanyola que van actuar l'1 d'octubre del 2017. Finalment, però, queda absolt Benet.
Qui era el cap de la policia local de Pineda va acompanyar fins a l'hotel dos regidors socialistes que, alarmats per les protestes contra els policies, van exigir a l'establiment que els fes fora. Els dos polítics van reconèixer el judici, les amenaces, i van acceptar un any de presó, però el policia no va voler cap acord i li demanaven 3 anys. El jutge, però, no veu cap indici que ell amenacés ningú. Tots els testimonis van dir que no havia obert la boca en la reunió, que ni tan sols podia seguir les converses amenaçadores que un dels regidors tenia per telèfon amb el gestor de l'empresa. Tot i això, la fiscalia deia que només amb la seva presència ajudava a crear un clima d'intimidació i la sentència també ho rebat. Destaquen els jutges que no portava ni arma ni uniforme i que la seva presència estava plenament justificada per la tensió que hi havia i per protegir els regidors que, com a membres del PSC, no havien donat suport al referèndum i rebien escridassades dels manifestants.
I si parlem ja estrictament d'aquesta matinada, hem de posar els ulls El Benidorm Fest, aquest festival que ha organitzat Televisió Espanyola per designar el seu representant a Eurovisió, aquesta nit passada, segona semifinal, i no ha pogut ser el Sutherland, n'han quedat fora.
Estem molt contents amb el vot que ens ha donat el jurat, que és una puntuació altíssima i que per tant és amb el que ens quedem, i molt contents amb l'experiència de sobre l'escenari. Baixem sabent que ho hem fet molt bé.
Qui sentíem d'entrada és a l'Uri Plana, el cantant del Sutherland, fent la valoració aquesta matinada de com els ha anat tot plegat, han quedat fora, però valoren molt positivament la votació del jurat, que és qui els ha puntuat de manera notòria. De fet, estaven just a la frontera entre els quatre que passaven el tall fins a la final i els cinc que en quedaven fora. Finalment, però, el jurat demoscòpic, que és aquesta representació, s'entén, diuen, de la societat espanyola, que vota a banda, és qui els ha puntuat pitjor i ha fet que quedessin fora del tall d'aquests quatre semifinalistes més, que se sumen als quatre de dimarts i que actuaran dissabte a la nit per acabar de decidir qui és el representant de Televisió Espanyola al festival. Això pel que fa a Sutherland, però aquesta nit han passat altres intèrprets. La que estava platòrica en acabar aquesta segona semifinal era Blanca Paloma, que ha complert els pronòstics i ha triomfat amb aquest tema. Ha estat la gran guanyadora perquè, de fet, és qui acumula més punts, no només dels que han passat a la final aquesta nit passada, sinó també dels que ho van fer dimarts. En són 167, més dels que va obtenir el primer classificat dimarts, que va ser, recordem-ho, el Canari Agony, que havia participat a Operació Triunf fa uns anys.
Ara bé, si algú ha revolucionat el públic aquesta nit ha sigut la catalana Vico. La popularitat de Noche Entera ha convertit la gala en una festa durant els 3 minuts que ha durat l'actuació de la Tianenka, que en acabar no se'n sabia venir.
Ha sigut èpic, perquè al final és el que tots els artistes volem, que és connectar, que el nostre missatge arribi, i em fa molt feliç i em dona com molta seguretat com a artista de dir ho he aconseguit, connectar amb la gent, i la gent s'ha passat increïble.
Pel que fa a la resta de la classificació, els altres dos participants que han passat a la gala final són José Otero i la manxega Carmento. Per tant, tampoc ho ha aconseguit l'últim dels catalans que hi participaven, Alfred García. Desde que tú estás, todo lo que era ahora es algo nuevo. Todo ras de tierra está tocando el cielo. Desde que tú estás. També ha quedat fora de la final, que serà dissabte i començarà a les 10 del vespre.
Això dissabte, aquest divendres, però al Monarracú, de fet, d'aquí a uns minuts ens desplaçarem ja cap al Congrés de l'Audiovisual, a la Fira Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat, un aparador mundial del sector que avui tanca portes. El visitarem, ens hi capbussarem, visitarem estants, però també valorarem quina és la situació d'aquest congrés amb un èxit de participació. De fet, encara a manca del balanç definitiu, des de l'Ajuntament de Barcelona calculen que pot ser un congrés que fins i tot arribi a superar el Mobile en xifra d'assistents els propers anys. Qui s'ha posicionat així ha estat en una entrevista al 9C de RAC1 el fins fa ben pocs dies primer tinent d'alcaldia de l'Ajuntament de Barcelona, Jaume Collboni, ara candidat del PSC a les properes municipals.
És un congrés que creixerà més que el Mobile.
Estarà per sobre?
Sí. Jo faig el pronòstic de que en un any, dos anys estarà per sobre. Vam tenir la mala sort que quan vam tancar l'acord, perquè ja estava creixent quan estava a Amsterdam, just l'any abans de que comencés la pandèmia.
Així comentava la jugada Collboni amb l'Anna Ballonesta aquesta nit passada. De moment, l'ISEC es mantindrà a Barcelona fins al 2025 i aquests dies s'hi estan exposant marques de primer nivell. Per exemple, Google, que hi presenta les últimes novetats, Sílvia Solanes.
A l'ISEC, Google posa el focus en la seguretat dels usuaris i en productes com Google Meet, però alhora destaca tota la informació que pot donar el seu buscador. Si durant la pandèmia podia preveure una nova onada quan els usuaris buscaven símptomes, també saben ara què busquen els turistes abans de venir. I ara aquesta informació no es queda al calaix, sinó que la fan arribar a la Generalitat i a l'Ajuntament gràcies a acords que han tancat des que s'han instal·lat a Barcelona. Però no s'acaba aquí, també converteixen l'administració en el primer usuari de la seva aplicació Waze, que actualitza mapes en temps real, com explica RAC1 la responsable de Google Cloud del sector públic, Cristina Montserrat.
Si un ajuntament sap que hi haurà obres en una carretera o que un carrer estarà tallat perquè hi ha un mercat o passa la marató, que de forma anticipada pugui pujar aquesta informació a la plataforma de forma que no hagi de ser el primer usuari el que ho notifiqui. Totes aquestes dades que es van recollint i es van amagatzemant les pot extreure després, és quan comença tota la part analítica.
I encara una altra, a través de Google Maps poden donar informació mediambiental, com les emissions de CO2 dels edificis i cotxes o dels terrats solars.
I seguim parlant d'audiovisuals perquè la plataforma Netflix ha fet marxa enrere i finalment no obligarà que cada usuari s'hagi de connectar un cop al mes al wifi del titular del compte. Només 24 hores després d'anunciar-ho, la plataforma ha canviat de parer, canvia el text que detallava la mesura al seu lloc web. Ara només parla d'haver d'apuntar codis de verificació.
Sí, ahir us explicàvem que tots els usuaris haurien d'estar vinculats a una mateixa xarxa i que per utilitzar la plataforma fora de casa caldria verificar l'accés cada 7 dies. Doncs bé, ja no hi ha ni rastre de l'obligació de connectar-se a un mateix wifi com a mínim un cop al mes i a més Netflix tampoc parla de terminis per utilitzar la plataforma a distància. Ara només diu que qui es connecti fora de casa haurà d'introduir un codi de verificació que s'enviarà al titular del compte, però ja no diu que això s'hagi d'actualitzar cada 7 dies. A banda, Netflix tampoc diu ara que pugui arribar a bloquejar alguns comptes per connectar a la plataforma fora de casa, com sí que assegurava ahir.
I tot això quan són 6:45 en un matí en què també abordarem diverses dades relacionades amb els infants i adolescents que fan fredat. La primera, Save the Children, que avisa que gairebé un de cada 5 infants passa fred a casa. Només a Catalunya en són més de 240.000 els que viuen en llars que no poden mantenir una temperatura adequada perquè no s'ho poden pagar.
L'ONG assegura que aquesta situació no només els afecta a la salut física i mental, sinó que també els fa tenir un rendiment escolar més dolent i fins i tot poden ser víctimes d'assetjament escolar. En parla la psicòloga experta en infància, Cristina Enrique.
Por ejemplo, sufren bullying por la falta de recursos, por la carencia de higiene, porque no tienen las suficientes habilidades para socializar con los demás, se van aislando y eso les va afectando evidentemente también a su salud mental.
Save the Children demana ampliar el bo social a totes les famílies que visquin per sota del llindar de la pobresa i que les energètiques en paguin una part.
I precisament l'economia és una de les preocupacions dels infants i dels adolescents entre els 11 i els 18 anys. També el Covid, la guerra o el medi ambient. Ho diu l'últim baròmetre d'opinió de la infància i l'adolescència d'UNICEF. Això pel que fa a temes generals que puguin afectar tota la població, però si es va al detall de preocupacions concretes de les que poden afectar més directament als infants, destaca molt aquesta dada. Més d'un 80% reconeixen estar preocupats pels abusos sexuals infantils. En canvi, baixa la preocupació per la violència masclista, Laia Colomer.
Sí, els abusos sexuals, però també els problemes de salut mental com l'ansietat o la depressió i l'estrès i l'assetjament escolar. Això és el que ocupa les primeres posicions, però en canvi cau fins la 13a. La violència masclista, si fa 2 anys encapçalava el rànquing, ara està per darrere, per exemple, del terrorisme, la pobresa extrema al món o les guerres. L'investigador principal de l'estudi, Francisco Rivera, explica que hi ha discursos que ho fomenten.
No sabemos si es que se han aumentado o que determinados discursos en determinado momento legitimaba también una serie de pensamientos, de ideología que pensábamos que estábamos en proceso de superación.
De fet, UNICEF reconeix sorpresa perquè els infants i adolescents encara tenen força relats als estereotips de gènere. Per exemple, un de cada 5 creu que només els homes poden ser policia i que només les dones es poden dedicar a cuidar nens.
12 minuts i ens plantarem a les 7 del matí. Els Mossos d'Esquadra han desarticulat una banda de lladres que es dedicaven a robar bateries de motors, de motos elèctriques, d'empreses de lloguer. Actuaven sobretot a Barcelona i durant els últims mesos haurien comès uns 400 robatoris valorats en 2 milions d'euros. Hi ha 14 detinguts i el jutge ha enviat a presó preventiva al cap de la banda.
De les bateries de les motos elèctriques n'extreien les piles de liti que després instal·laven en patinets elèctrics per millorar-ne l'autonomia. De fet, els Mossos han aprofitat aquest cas per recordar que és perillós manipular els patinets. N'ha parlat a RAC1 el cap de la unitat d'investigació, Jesús Ballesteros.
Aconsellem que no es faci cap tipus de manipulació del patinet d'origen, perquè, com li deia, estem parlant de piles que, si no es manipulen correctament, poden generar un perill i arribant fins i tot a l'explosió.
Els Mossos no descarten que els lladres estiguin relacionats també amb altres robatoris. De fet, només el cap de la banda, que està a la presó, té 35 antecedents.
I justament aquesta setmana els Mossos explicaven que els jutges només envien a presó preventiva un de cada 10 lladres multireincidents. Segons la policia, un dels motius és que han augmentat les detencions que els Mossos fan infragant, és a dir, quan s'està a punt de cometre el robatori, però el lladre encara no l'ha acabat de perpetrar.
Ho va explicar ahir el Monarracú, l'inspector i cap d'investigació de Barcelona, Josep Naharro. Com que se'ls acusa un delicte de temptativa, el jutge té menys arguments per enviar-los a la garjola.
Presenten els jutges molt més detinguts, però de detencions infragantes. I aquesta flagrància, aquesta detenció infraganti, fa que tinguin menys càrrega al Codi Penal. Per tant, impossibilita més el jutge poder decretar una presó provisional.
L'any passat els Mossos van vigilar de prop gairebé 300 lladres multireincidents.
I fem també un apunt econòmic important, perquè el Banc Central Europeu ha pujat els tipus d'interès un 0,5% i ja ha avisat que és molt probable que ho torni a fer el mes vinent un 0,5% més. La presidenta Christine Lagarde ho ha justificat perquè els preus, més enllà de l'energia, continuen enfilant-se.
There was general agreement.
Hi ha un consens general de pujar-los 50 punts bàsics ara i 50 punts bàsics al març, basat en que la pressió de la inflació subjacent, particularment al març, continuarà.
Will continue.
Els tipus d'interès, en aquest cas, pel que fa a la pujada de tipus de març, Christine Lagarde diu que estudien fer-ho, que hi ha molts números que acabin aplicant, però deixa la porta oberta a fer marxa enrere.
All scenarios available.
Segons com evolucioni, doncs, diu la situació, tots els escenaris són possibles. I el que és important d'aquest augment dels tipus d'interès és que marquen el camí de l'Euríbor, l'indicador principal per calcular el que es paga per les hipoteques cada mes. Les que toqui revisar ara i previsiblement fins a l'estiu seran les que notaran més la pujada i no serà gens petita, Montse Martí.
Les hipoteques que toca revisar fins a l'abril o al maig encara es van poder salvar de la pujada l'any passat, però aquest any l'agafaran amb tota la magnitud. El gener l'Euribor ha tancat el 3,33%. Les hipoteques que s'han revisat ara, per exemple, una de 150.000 euros a 30 anys amb un diferencial del 0,99% més a Euribor, s'encariria uns 300 euros més al mes. Passaria de pagar uns 450 euros de quota al mes a gairebé 750. El director del màster en finances i banca de la UPF, Xavier Brun, avisa que primer hauran de baixar els preus durant uns mesos per tornar a veure una rebaixa en les hipoteques.
Ho veuríem en el moment on la inflació es moderés durant diversos mesos i el missatge del Banc Central digui, escolta'm, ja li hem donat una baixada a la inflació i com a conseqüència els tipus d'interès pues, poden començar a reduir-se. Fins aleshores, pues, malauradament ens trobarem amb uns euribors alts.
L'Associació d'Usuaris Financers a Sofin calcula que l'Euribor se situarà al 3,5% aquest febrer i que arribarà a l'entorn del 4% al juny.
Preus, doncs, que alguns ja consideren desorbitats i és per això que Unides Podem insisteix a posar un topall a les hipoteques variables, aquestes que depenen de com va l'Euribor. I, per cert, també hem sabut les últimes hores que el que continua pujant de preu són els carburants.
La benzina s'ha encarit un altre 1,4% aquesta setmana. De fet, des de que ha començat l'any ha pujat un 20% i el gasoil ho ha fet un 16%, coincidint amb el final del descompte dels 20 cèntims. Segons el butlletí petrolier de la Unió Europea, el litre de sense plom 95 val de mitjana 1 euro amb 66 cèntims a les benzineres i el gasoil 1 euro amb 70.
Set minuts i les 7, una pausa i els esports.
L'energia és un bé molt preuat. Per això a Termor fabriquem sistemes de calefacció i d'aigua calenta per aerotèrmia que consumeixen fins a un 70% menys. Termor, creiem en el confort tèrmic.
Comença 2023 viatjant amb tren d'alta velocitat. Arriben les fletxes vermelles d'Irio. 1 milió de bitllets flexibles a 18 euros per totes les seves destinacions. Troba les teves fletxes vermelles a la teva agència de viatges al Corte Inglés i viatja tantes vegades com vulguis aquest 2023. Irio, la velocitat tranquil·la. Oferta vàlida fins al 5 de febrer. Consulta les condicions a Viatges al Corte Inglés.
Bon dia. En el sorteig del midia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
16 de desembre de 1963.
I el número de la sort, el...
8. 08.
Recorda que avui, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig de l'Eurojackpot de l'11. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
El món a RAC 1.
6 minuts i les 7.
Ocasión Plus t'ofereix aquest espai.
Els esports, comencem parlant de futbol i de la victòria del Real Madrid contra el València 2-0, que fa que li retalli punts al Barça. Això sí, continuen els blaugranes líders de primera amb 5 punts de marge sobre els blancs. Tot plegat en el partit en què els de Carlo Ancelotti van tancar la primera volta de la competició, Albert.
Sí, a més els blancs van tenir un partit molt plàcid contra el València i amb gols d'Asensio, un golàs i també de Vinícius ho van liquidar la segona part. A més van ser dues jugades seguides en menys de 2 minuts. Però la victòria li ha sortit cara al Madrid. Militao i Benzema es van lesionar i van haver de marxar abans d'hora, tot i que Ancelotti ja ha calmat almenys una mica la preocupació dels aficionats de l'equip blanc.
Militao, que creo que un poco más serio de lo de Karim. Karim parece un problema bastante ligero. Lo vamos a evaluar mañana. Por cierto, Militao domingo no está. Esto es lo que pasa en este momento de la temporada.
Són dos contratemps que preocupen al Madrid, tenint en compte que dimecres s'estrenen al Mundial de Clubs i que d'aquí a 3 setmanes juguen l'anada dels vuitens de la Champions contra el Liverpool. Per cert, encara sort en va tenir el Madrid, que Vinícius va acabar el partit pel seu propi peu, perquè quan quedaven 20 minuts pel final, el defensa del València, Gabriel Paulista, el va anar a caçar amb una entrada duríssima. Li va buscar el genoll i l'àrbitre el va expulsar, però afortunadament no va enganxar de ple el davanter brasiler.
I avui ja comença la segona volta d'aquesta Lliga. Ho farà amb un Atlètic de Bilbao Cádiz a les 9 de la nit. A banda, què més tenim?
Doncs mira que ahir a RAC1 vam explicar que Sergio Busquets està disposat a continuar al Barça més enllà de l'estiu i que no li fa res, fins i tot rebaixar-se el sou i signar un contracte curt, encara que sigui d'una sola temporada. Això sí, vol que el club es posi en contacte amb ell i li traslladi les seves intencions. A la recàmera té ofertes dels Estats Units i de l'Aràbia Saudita. Això en el cas de Busquets, però ahir també us vam explicar que Sergi Roberto ha refusat la primera oferta de renovació que li ha fet el club blaugrana. Era una temporada més una altra d'opcional i un sou similar al que té ara. Tot i això, les dues parts volen continuar negociant.
Què més?
Que a França, Kylian Mbappé s'estarà 3 setmanes de baixa després de lesionar-se abans d'ahir a la cuixa esquerra. Això vol dir que es perdrà l'anada dels vuitens de final de la Champions contra el Bayern de Munic si no hi ha una sorpresa d'última hora. Mentrestant, el comitè d'apel·lació ha tombat el recurs del Barça per l'alineació indeguda de la brasilera Jayce a la Copa de la Reina. Ara el club té 15 dies per presentar un recurs al Tribunal d'Arbitratge de l'Esport, però vaja, i avui hi ha sorteig de quarts de final de la competició i el Barça ja no és als bombos. I això el dia en què apel·lació també va desestimar un altre recurs, el de l'Espanyol, per l'alineació indeguda de Robert Lewandowski al derbi de Cap d'Any, que es va jugar al Camp Nou i que va acabar amb empat a 1.
I encara fem un darrer apunt, en concret, de bàsquet.
Perquè el Barça va guanyar de 2 al Bayern de Múnich a l'Eurolliga amb un final ajustadíssim en què els alemanys van fallar l'últim llançament.
Et vols vendre el cotxe? Busca, compara i, si algú te'n paga més, vine a Ocasión Plus. Et millorem qualsevol taxació. Millor preu garantit. Pagament al cap de 30 minuts. Ocasión Plus. Ara a Lliçà de Vall, Avinguda Puigcerdà 14, a Terrassa Mataró i a ocasiónplus.com. Obert cada dissabte, matí i tarda.
Hi ha 2 minuts per les 7 del matí, com de dia. La recomanació que ens fa la Gemma Herrero.
Mañana se conmemora el Día Mundial contra el Cáncer, una enfermedad para la que seguimos necesitando recursos e investigación, y también información, mirarla de frente. Eso fue lo que hizo la poeta y ensayista Anne Boyer, cuando a los 41 años le diagnosticaron un cáncer de mama. En su libro Desmorir, narra su proceso, lo que supuso el tratamiento y reflexiona sobre la salud y la enfermedad en nuestra sociedad capitalista. Es una obra compleja y descarnada, conmovedora, que recibió el premio Pulitzer de no ficción y en la que reivindica el dolor frente al paternalismo, porque Boyer denuncia una estructura económica, social y cultural que enarbola el optimismo como herramienta de curación y señala la industria farmacéutica y el sesgo de género en los cuidados. No resulta una lectura fácil, advierto, porque el cáncer no lo es, pero sí reveladora y profundamente humana. Desmorir está editada por Sexto Piso.
Gràcies, Gemma, i al diàling.
Xarxa Fort de Catalunya patrocina aquest espai.
Arribem a les 7 del matí saludant un dia més el Ramon Bartolí. Ramon, bon dia.
Hola, Nil, bon dia. Un oient de Ràdio Teletaxi tira de recursos propis per demanar una cançó al Jaroteo.
Bueno, yo quiero que me ponga Mi madre guapa y bonita.
¿Y esa canción cuál es?
Ay, pues no lo sé. Mi madre guapa y bonita.
¿Qué haces?
Llena de pena por dentro, por fuera, como una rosa.
Venga, yo se la pongo ahora.
Si ets dels que no saben esperar, ara no cal que esperis per tenir el teu nou Ford. A la xarxa Ford de Catalunya disposem d'unitats amb entrega immediata. Ara és el moment de renovar. Ara és el moment de la gamma electrificada de Ford. Unitats limitades amb ofertes especials només aquest mes. La nova mobilitat és cosa de Ford. Xarxa Ford de Catalunya.
Actualització constant a RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1.
A Hyundai et portem del cotxe més venut d'Espanya a la tecnologia més innovadora, amb motors híbrids lleugers, híbrids o híbrids endollables. Per això, ara tens un Hyundai Tucson per 340 euros al mes, amb el nostre renting a particulars, amb tot inclòs. Hyundai, potencia el teu món. Més informació a Hyundai.es.